Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre. Aquella vaselina al porter de l'Albacete a passada de Ronaldinho ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyol. I després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliços cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022, i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no ho fa, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals i que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps. Perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el món del futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme, i encara la porteria, contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també. Perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
D'aquí dues hores comença oficialment l'estiu, ho fa per la Porta Gran amb una onada de calor que arrenca avui, tot i que ja fa dies que de calor en fa una estona. Jofre Genové, bon dia.
Bon dia i bona hora. Doncs sí, arriba aquesta onada de calor, que el seu moment més àlgid, sobretot, serà el dia de demà, dilluns, i que entre avui i dimecres doncs, pot generar temperatures que superin aquests llindars que limiten el fet d'estar en onada de calor o no. A més, la persistència serà de 3 o 4 dies. Posteriorment, la temperatura pot baixar una mica, però bàsicament perquè no, probablement no superaran aquests llindars, però continuarem amb una situació de calor molt intensa. Potser haurem d'esperar la primera setmana de juliol, que ara, com ara sembla, que sí que el termòmetre podria recular bastant. Per tant, pels propers dies, tenim en compte sempre, més o menys, a partir de migdia, una o dues de la tarda, fins a les 6-7 de la tarda, és quan els termòmetres toquen sostre i tindrem aquests valors de 32, 33 a 36, 37 en moltes poblacions i sempre a les més càlides, a les comarques, a les zones més càlides, Ponent, Pla de Lleida, alguns punts de la Catalunya Central i també comarques de Girona, aquí el termòmetre entre els 38 a 40 o 41. Avui podria arribar a tocar-se els primers 40 graus entre la zona del Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Noguera, i bé, en aquestes àrees avui podria arribar-s'hi als 40, però demà de ben segur s'hi arribarà. Per tant, per aquests propers dies, molta precaució amb aquesta onada de calor, que no ens durarà un temps gaire complicat més enllà, doncs, de sol, cel enterbolit de pols segariana, i sí que en el Pirineu, aquí a les tardes, la mateixa calor pot generar alguna petita tempesta.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Notícia que hem confirmat aquesta matinada. Ha mort el tercer dels menors que es van ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23. La víctima només tenia 13 anys, com l'altre ferit crític que va morir ahir. Divendres, durant el rescat, ja va morir aquest primer noi de només 12 anys. Per tant, 3 morts en aquest ofegament a la Rabassada. L'Ajuntament de Tarragona ha declarat 3 dies de dol oficial per la mort dels 3 menors. Aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a les famílies i amics dels nois a través de les xarxes. Ha piulat que se sent profundament colpit per la mort d'aquest tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules en aquests moments de dolors. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. Aquestes 3 morts de Tarragona, d'aquests 3 menors, s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En total són 4, per tant, les víctimes mortals per ofegament a Catalunya en menys de 48 hores, des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany. Justament aquests dies les platges s'omplen per l'onada de calor com a refugi climàtic. Avui també s'intensificarà aquesta presència de persones a les platges. Per tant, precaució, ho deia també ahir al suplement Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil.
Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany. I és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
L'onada de calor que ens descrivia ara el Jofre Genoer s'ha d'allargar fins dimarts, dimecres. On pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, una situació que es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió que afavorirà les nits tropicals i les nits tòrrides. Atenció també al risc d'incendi, que serà elevat coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Aquests dies ja hem tingut diversos incendis a la Segarra, a les Garrigues, al Baix Empordà, i aquesta matinada també s'ha declarat un incendi forestal a Òrgiva, a Granada. I és que l'onada de calor també afecta la resta de l'Estat, i fora també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia, als concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música. Aquestes onades de calor s'expliquen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet, un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera. Ho ha explicat a 3Cat Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
Amb l'escalfament global, els pols s'estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid que ve del nord d'Àfrica i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, més habituals i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa. Passen 8 minuts de les 8 del matí. Tempesta política i de les grosses arran de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol, i d'enviar-la a judici. Ha estat en ple cap de setmana, en ple dissabte, quan tots estaven pendents de l'onada de calor i del risc d'incendis i de la revetlla de Sant Joan, però el jutge Peinado s'ha avançat i, com explica avui Joaquín Urías en el seu article al Diario, ha acabat la instrucció amb focs artificials. Gómez encara té una carta, és l'Audiència Provincial de Madrid, on interposarà recurs. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb Begoña Gómez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol, però els qui estan indignats ara també són els sindicats de policia. I és que Peinado els ha posat en el punt de mira perquè insinua que són justament els escortes de la parella de Pedro Sánchez els qui podrien ajudar-la a fugir del país. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars, que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents.
A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando.
La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
Avui la premsa va plena d'anàlisi sobre aquesta decisió del jutge Peinado. Ens hem fixat en el que fa el diari Ara, l'advocat penalista Marc Molins, col·laborador del suplement, que titula "Una decisió incomprensible, Núria Pujades".
Doncs sí, ras i curt. D'entrada, Molins diu que costa d'entendre per què ara el jutge canvia el criteri després de gairebé 2 anys d'investigació sense haver considerat necessari adoptar cap mesura cautelar. I tampoc entén per què ha trigat 5 dies a prendre una decisió que diu que es podria haver pres en qüestió d'hores. Per això, diu, la resolució parteix d'unes premisses de dubtosa solidesa jurídica i té com a colofó una sèrie de valoracions personals que comprometen el prestigi, diu Marc Molins, d'alguns col·lectius cridats a assegurar la vigència de la estat de dret. I si tot això no fos poc, Molins també destaca que aquesta mesura afecta la parella del president del govern espanyol i, per tant, compromet també la funció diplomàtica pròpia del càrrec. Tot i així, l'advocat penalista aposta per seguir confiant en el sistema jurisdiccional i esperar com resol el recurs de Begoña Gómez l'Audiència Provincial de Madrid. I conclou dient que, malgrat tot, ens continuarà faltant una norma que defineixi bé l'estatut personal i professional de la parella del president del govern, a qui no podem exigir, diu, que pel simple fet de ser-ho renunciï a les seves expectatives professionals i personals.
A partir de les 9, avui tertúlia el suplement amb el panelista Carles Bonguilot i els periodistes Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas de patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa, on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana, que encapçala el seu ministre d'Exteriors. Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps Suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar a l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran, Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Mentre el vicepresident nord-americà intenta calmar les aigües i reprendre les negociacions amb l'Iran, el president Donald Trump atia encara més el foc de la crisi diplomàtica que ell sol ha obert amb Itàlia. Aquestes últimes hores ha publicat a Truth Social un altre missatge en què torna a dir que la presidenta italiana Giorgia Meloni va demanar una i una altra vegada, insistentment, fer-se una fotografia amb ell durant la reunió del G7 a França i ara diu que ho va fer atenció per millorar la seva popularitat a les enquestes. Trump en estat pur s'allunya així d'una de les aliades europees que més suport li ha donat els últims mesos. Meloni li ha respost amb una altra publicació a les xarxes en què diu que justament ser aliada de Trump no l'ha ajudat en absolut a la seva popularitat. Suggereix al president nord-americà que se centri en la seva popularitat. La situació, per tant, lluny d'encarrilar-se, cada vegada eixampla més una esquerda en aquestes relacions que ha acabat per ara amb la cancel·lació del viatge del ministre d'Exteriors italià que havia de volar avui mateix cap a Washington. Atenció al Regne Unit, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix dilluns, segons publiquen avui alguns mitjans, començant pel The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Barman, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. Fonts de l'executiu britànic, citades per l'agència Reuters, han assegurat que Starmer està centrat a continuar amb la seva feina. En tot cas, aquesta notícia arriba després que un centenar de diputats laboristes hagin exigit públicament la dimissió del primer ministre després de la victòria electoral del seu rival, que tindria el suport de prou diputats per forçar unes possibles primàries. Mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. Rejoin!
We want it! Yeah!
I és que 10 anys després de votar a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
Un quart de nou del matí, a Colòmbia, avui eleccions, escullen president en uns comicis marcats pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'esquerres Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
Y que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa un país.
No, aún no he decidido mi voto. Las ideas y los ideales que han tenido, que tienen están muy muy extremos.
Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
De tornada a Catalunya, els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar. Tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa, on portaven unes quantes setmanes tancats després de rebre l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Per tant, es confirma que Catalunya està lliure d'antivirus. Ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a aquesta casa.
Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional i epidemiològic, juntament amb el servei d'emergències mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del dia 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, entre les quals 3 morts. El curs escolar tot just va acabar aquest divendres amb moltes festes que es van allargar amb aquest castell de focs habitual en algunes escoles. Els docents ja alerten que la tornada a les aules al setembre serà convulsa, però les vagues i un pacte frustrat amb el govern han marcat aquestes últimes setmanes als centres i l'Assemblea Educativa de Catalunya ha alertat que res d'això canviarà el curs vinent. Avisen que al setembre hi haurà noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Després d'hores reunits aquest dissabte, l'Assemblea Educativa ha confirmat que durant l'estiu hi haurà accions per territoris amb festes majors o actes. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
Els docents marxaran de vacances a mitjans del mes de juliol i s'espera que, abans de fer les maletes, comuniquin quins dies es convocarà aquesta vaga. No descarten que pugui ser indefinida. En tot cas, està previst que el curs comenci dimarts, dia 8 de setembre, i els mestres es reincorporaran a la feina una setmana abans, l'1 de setembre. Avui la crònica de successos ens porta fins a Lleida, condemnat per homicidi l'acusat de matar un home d'una ganivetada en un bar de Mollerussa l'any 2022. El jurat popular ha escoltat les versions d'un pare i d'un fill, els dos principals acusats, i ha dictat sentència. El fill, responsable d'homicidi, i el pare, culpable d'homicidi només en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet als jutjats de Lleida i l'ha seguit l'Alba Mur.
Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
8 i 20 minuts, aquesta nit a TV3, la narcoamenaça.
El port d'Anvers és el segon port d'Europa pel que fa al trànsit de mercaderies. El primer, si parlem...
Aquesta que sentim és la Fàtima Llambric, qui està al darrere d'aquesta narcoamenaça, un nou reportatge del 30 Minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya, tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i de Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho. A Catalunya, el problema s'ha fet encara més evident aquests últims dies amb l'assassinat al carrer Balmes d'un home buscat per les autoritats belgues per tràfic de cocaïna, després de 5 casos més d'assassinats també per arma de foc. En tot això posa el focus aquest 30 minuts que signen Fàtima Llambric i Joan Carles Calvera, que es podrà veure avui a les 10 de la nit a TV3. La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes aconseguir-ne és una odissea i fins i tot Panini, l'empresa italiana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc. A la fàbrica de Mòdena, al país transalpí, es treballa les 24 hores del dia per la producció, però la producció és inferior a la demanda i això s'ha traduït a casa nostra en compradors fent pelegrinatge d'un lloc a l'altre a botigues que es queden amb els prestatges deserts. En Caleb és quiosquer i la Cristina una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
El cert és que costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat tant. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
Per la tranquil·litat dels col·leccionistes, Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La veu es podria convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA. Així ho apunten dos estudis que compten amb la participació de l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL i que mostren com l'ús de tecnologies digitals permetrà fer un seguiment dels afectats sense que s'hagin de moure de casa. Ho explica la doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge, que destaca el paper que hi poden jugar les anàlisis de la veu.
Si volem precisar amb el tractament i personalitzar el tractament, doncs a lo millor tindrem dianes terapèutiques que variaran en funció de les característiques moleculars d'aquell pacient.
L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants. A l'estat hi ha prop de 4.000 persones amb aquesta malaltia i de mitjana es diagnostiquen 3 casos nous cada dia. Déu-n'hi-do com hi anem. Així ha sonat aquesta nit el sonar. Són els britànics de Prodigy, segur que els heu reconegut. El Macià Clos es diu que sí. Han omplert l'escenari principal del sonar. El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors. 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet, entre ells el Marc Ruiz.
A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic veterà ha rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Beach Up i Briz. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic, que podrien ser els seus nets, amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
Gràcies, Marc. L'edició del Sonar, per ser, ha tancat amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues en dues nits de festival. A més, els Mossos han interposat 53 denúncies pertinents a les substàncies. També hi ha un investigat per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu.
Quan jo en tenia 4 anys, el pare em duia la barca i em deia, quan siguis gran, no et fiis mai de la calma.
Aquesta nit ha estat de veneres al Blau Marí Músic, al Port Vell de Barcelona, un concert especial amb Arjau, Mariona Escoda i Marinés de Riera, amb Linda Mirabal. Una de les grans singularitats d'aquest nou festival de Barcelona, el Blau Marí Músic, és el seu escenari situat literalment damunt del mar. L'estructura s'ha instal·lat sobre una plataforma, a l'aigua, davant del públic. Així els concerts es fan amb el Mediterrani com a taló de fons. El cicle de concerts s'allarga fins al dia 28 de juny. Tornem fins a Lleida, on s'acaba de posar en marxa una perruqueria on no es paguen diners. Es tracta d'un projecte per ajudar joves extutelats a trobar professió i feina que, a la vegada, permet oferir el servei a persones sense llar. Noelia Caselles.
Aquest nou servei de perruqueria l'impulsa la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi i vol facilitar que persones joves que van estar tutelades puguin entrar al mercat laboral. L'Aissatu i el Walid van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i es volen dedicar professionalment a la barberia o la perruqueria.
M'agrada fer la perruqueria. M'agrada també hacer mi futuro.
Es una formación muy buena para mí porque ya me conozco mucha gente más.
Al matí la perruqueria està oberta a tothom i a la tarda usuaris d'Arrels. Els clients, però, ho són entre cometes perquè no paguen amb diners. La Paula, que ja hi ha anat, pagarà el pentinat amb coneixement.
Estava pensant, potser inclús els puc ensenyar la llengua, català, castellà...
Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
I a Reus, els xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada per la Diada de Festa Major de Sant Pere. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels Castellers de la Vila de Gràcia. Josep Almirall.
Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
De seguida els esports, amb la pallissa del València Bàsquet al Barça en el segon partit de la final de l'ACB, una derrota de 27 punts, però tot i així, atenció, perquè la final està empatada a 1 i ara se'n van cap al Palau Blaugrana a partir de demà, el tercer partit d'aquesta sèrie. Recordem, el millor de 5 partits, per tant necessiten 3 victòries, van 1-1. I també devoció dins de la redacció del suplement per aquest 4-0 de matinada entre el Japó i Tunísia, ens ho passem tot. De seguida el detall dels esports amb l'Albert Benet.
El suplement, amb Roger Escapa.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Flotador,
4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Estrellita,
claríssim. Messi va com Messi. Una revetlla amb la millor companyia.
El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
Com que no hi ha local, tenim al carrer?
El carrer és l'escola de La Cubana.
Una companyia que ha fet història.
Oh, això és una bogeria, no?
Era màgic. Va ser màgia pura.
Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Tant de bons em feixin un cada dia, tinc. Ocasión
Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Déu-n'hi-do la tonyina de partit ahir. La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb empat a un després de la derrota de l'equip de Xavi Pasqual. 27 punts per sota, 102 a 75, el que ens el vam empassar i va costar la segona part especialment. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. I la derrota encara hauria pogut ser pitjor, de 30 punts, però Joel Parra es va treure un de la màniga, un triple que va deixar aquests 27 punts en contra. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar al davant del marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a un i amb el factor pista a favor del Barça.
Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores, nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada, és un escenari immillorable.
La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. Parra li treia ferro, li treia importància aquesta derrota de tanta diferència, d'aquests 27 punts.
Al final són uns play-off, aquí és igual guanyar de 30 que perdre de 30, al final és 1-1. Ja et dic, crec que al final els millors que tenen que tindre més pressió són ells, perquè nosaltres al final, doncs, no vull dir que hem fet la feina feta, però els hem tret el factor camp, que és molt important, així que et dic, tenim dos partits al Palau que són claus i tenim l'oportunitat de guanyar el títol amb la nostra gent.
El tercer partit de la final Barça-València serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre.
Pel que fa al Mundial de Futbol, Alemanya ja està classificada pels setzens de final després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa.
Amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Costa d'Ivori es va mostrar molt superior en molts moments del partit, amb molta fortalesa física. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. De Jong, per cert, va ser substituït en l'última mitja hora, al minut 60. Destaguem les dues assistències de Denzel Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid de Mourinho la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest matí Tunísia 0, Japó 4.
Sí, la redacció del suplement estaven més pendents d'aquest Tunísia 0, Japó 4 que d'una altra història quan hem arribat. Apassionant.
Home, no, a mi,
l'interès que desperta segons quin partit del Mundial entre persones aparentment normals, no me'l justifico encara.
Ara, el Curaçao 0, Ecuador 0.
No, és que això sí, ja era...
Ser...
Per sort, aquesta hora sí que estàvem dormint. Espanya s'enfronta avui a l'Aràbia Saudita pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut.
Tots els focus posats en Lamine Yamal amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui, que començarà a les 6 de la tarda. D'ell, de Lamine i dels minuts que pot jugar en parlava el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Pues os digo que es fantástico estar en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Esté 55, 58, 63... Eso es, dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
Això a les 6 de la tarda. Més tard, a les 9, jugarà el Bèlgica-Iran. Al Brasil, Rafinha es confirma com a baixa contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous contra Escòcia. Hi ha armatisme de moment amb l'abast de la lesió i el temps exacte que haurà d'estar de baixa.
El Màlaga és nou equip de primera divisió.
Després de superar l'Almeria a la final per 1-2, tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres.
Acabem amb tres previsions, una d'hoquei patins, una de motor i una de ciclisme.
Al vespre, 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, al pavelló de les Comes, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins amb avantatge per a l'equip gallec encara, per 2-1. També avui, a les 2 del migdia, la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP, amb Bai Ugura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. Això l'endemà de la victòria de Pecco Bagnaia a l'esprint al davant dels mateixos Ugura i Márquez. I última etapa de la Volta a Catalunya femenina, de Mataró a Barcelona, amb final a l'avinguda Maria Cristina i amb Paula Blasi com a líder de la General després de guanyar ahir l'etapa reina.
Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
Bon dia.
Com veurem la Lluna aquesta setmana?
Justament avui es troba en fase de quart creixent i aquest matí a les 10:25, Roger, entrem oficialment a l'estiu de l'hemisferi nord, que ja ho hem explicat abans, l'estació que més dura en aquest hemisferi, que són uns dies, 3 dies més que l'hivern. Per tant, avui el sol caurà al migdia en vertical i sense fer ombres al tròpic de Càncer i també serà el dia de llum més llarg de l'any.
A quina hora ha sortit el sol avui a Mas de Barberans, al Montsià?
A les 6:27.
I a quina hora es pondrà?
A les 21:33.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Mas de Barberans a aquesta hora, Jofre Genoer.
Bon dia, doncs ara tenen 24, tot i que han arribat a tocar de matinada els 21. El termòmetre ja puja amb força i, de fet, aquesta matinada ja anunciem la primera matinada de valors tòrrids a la costa central. El barri del Raval no s'ha baixat dels 26 graus o 25, per exemple, al Masnou. Molts més valors tropicals, és a dir, valors que no baixen dels 20, 21, 22 graus en moltes poblacions del litoral, prelitoral, però també de la Catalunya central, Pla de Lleida, i bé, aquest és el punt de partida del termòmetre que s'ha de disparar al llarg d'aquests propers dies, i sobretot avui ja anunciem alguns avisos i l'arribada d'aquesta onada de calor amb l'arribada de l'estiu. Bé, avui, bàsicament, sobretot, insistim, entre la 1 a 2 de la tarda, primers hores de la tarda, migdia, fins a les 6-7 és quan els termòmetres toquen sostre arreu, i parlarem d'aquests llindars que a la costa poden oscil·lar entre els 32, 33, 34 graus, potser algunes petites excepcions a la línia de la costa que no baixi dels 30, però en general aquestes xifres esmentades, i a l'interior entre els 34 a 38, i de fet, a les zones més càlides, sobretot, doncs, el Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, la Noguera, avui concretament podria haver-hi valors entre els 38 a 40. Per tant, podria arribar el primer valor de 40 de la temporada. També algunes zones elevades del Pirineu, el termòmetre no arribi als 30 graus, doncs, excepcionalment. Amb polsa gariana, amb algun núvol prim, i compte perquè la zona del Pirineu sí que la calor farà créixer nuvolades. De fet, al voltant de la Serra del Cadí avui podria haver-hi algunes gotellades. Demà arriba el màxim de la onada de calor i començarà a afluixar una mica en dies posteriors, però de superar els llindars ben bé fins dimecres estarem sota els seus efectes. A partir de llavors serà més difícil superar aquests llindars, tot i que la calor serà intensa i haurem d'esperar la primera setmana de juliol que afluixi.
Per tant, a veure, que m'aclareixi.
Moltes coses, eh?
Fins ben bé dimecres, que és Sant Joan,
sí,
de ple onada de calor. És a dir, no hi ha treva. Ni el dia de la Revetlla, ni la nit de la Revetlla, res de res. Fins dimecres no hi ha treva. A partir de passat Sant Joan, potser la cosa relaxa una mica, però tampoc gaire.
El que havíem tingut ahir, abans d'ahir, potser una mica aquest escenari,
que
no?
Era una però, calor clar, bastant espantosa, ja.
Sí, sí, a més, clar, les matinades ja hi haurà un cúmul d'aire càlid acumulat, Per tant, probablement les matinades es refresqui poc, sobretot a la costa.
I avui, per cert, a un quart d'onze del matí, si fa o no fa, arrenca l'estiu, estrictament oficialment parlant.
Ho fa amb l'arribada d'aquesta onada de calor. De fet, ja fa dies que s'està gestant aquesta bombolla d'aire càlid i que, bé, amb l'arribada de l'estiu ha decidit, vinga, ens posem a sobre de Catalunya i l'afectem més de ple. Un tarannà que ja fa uns quants anys que passa, a finals de juny.
De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
No.
Per Sant Joan, una passa de gegant.
Però,
Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera.
Ah, sí, sí.
Què, no t'hi tornes?
No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
Podem jugar a tennis i...
Això mateix. Vull dir que ja ho planificarem una mica. Jofre, una abraçada, bon estiu.
Igualment, que vagi bé.
Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Què animes al Canadà? Animes a Anglaterra? Animes la selecció espanyola? Què animes?
Home, jo a Anglaterra, home.
La teva dona deu anar amb el Canadà.
Sí, a veure, anar amb el Canadà és d'aquelles coses que... no sé, saps? És com creure amb els alienígenes una mica. Vull dir, sí, és divertit, però... no ho veurà, no ho veuràs durant la teva vida, per entendre'ns, eh?
M'agradaria arribar a 80 anys com el Trump, perquè el Trump era malparit quan tenia 40, també. Vull dir, no s'ha tornat dolent amb l'edat.
Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
Però sí,
no, Catalunya-Turquia no.
No, encara no.
A mi, als 80 anys, m'agradaria arribar-hi sa del cap i sa del cos, molt ben acompanyat, com estic ara. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que... Sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
A mi el frívol sí que és.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 21 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Diana Morán.
Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez...
Moncloa carrega contra la decisió del jutge Peinado de retirada del passaport a Begoña Gómez. La mesura també ha incendiat els sindicats policials per insinuar que la parella del president del govern espanyol podria fugir del país amb l'ajuda dels seus escortes.
J.D. Vance.
Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa per les negociacions de pau després que Teheran hagi tornat a bloquejar el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban.
Lluís Torrent.
Són total 980 cromos.
El director general de Panini a Espanya assegura que els problemes d'estoc dels cromos del Mundial es resoldran aquesta setmana, tot plegat després d'uns dies en què la demanda ha superat totes les expectatives.
Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 40.
Graus, la temperatura que poden arribar aquests dies d'onada de calor a les comarques de Ponent. El servei meteorològic ha enviat el primer avís de perill per calor de l'any. Molta precaució també si aneu al mar. Aquesta primera setmana de temporada de bany han mort 4 persones, 3 d'ells són els menors ofegats divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
Efectivament, l'última mort confirmada de matinada, una mort confirmada el mateix divendres. Ahir us explicàvem la segona, tot just al migdia del suplement, i de matinada també el president de la Generalitat ha fet un tuit amb senyals de condolència per aquests tres morts, tres menors a Tarragona, més un altre que havia mort a Barcelona. Per tant, balanç fatal aquestes últimes 48 hores pel que fa a les platges catalanes. Una última xifra, el 5.
Els catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius, que ja es poden desconfinar, tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa.
150.000.
Espectadors, els que ha tingut aquesta edició del Sonar, que ha tancat aquesta nit amb els britànics de Prodigy. Són 10.000 espectadors menys que l'any passat.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 21 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, la mascota Kobe dels Jocs de Barcelona es va presentar en societat a Nova York.
Kobe està rodant el món i després de molt viatjar i abans de tornar al Born, ha passat aquesta tarda per Nova York. El lloc no podia ser millor, l'Hotel Plaza, al cor de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
I qui era aquest milionari famós i conegut de les revistes del cor de què parlava Joan Nogués a la crònica de TV3?
We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona.
We are delighted. Efectivament, és ell.
Donald Trump ha presentat Kobe en societat. Trump és el propietari, diuen que ha arruïnat de l'Hotel Plaza, d'altres hotels, casinos i apartaments i del 40% del pont aeri entre Boston, Washington i Nova York. Alguns diners li deuen quedar, perquè per divorciar-se d'Ivana Trump ha hagut de pagar recentment uns 2.000 milions de pessetes. Però Kobe mou més diners i moltes més il·lusions.
Donald Trump es va declarar en bancarrota aquell 1991 i va haver de vendre el seu iot de 85 metres i l'aerolínia que operava entre Washington, Nova York i Boston. Però a finals dels 90 la seva situació econòmica va millorar substancialment. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Vila Olímpica del Poble Nou, des d'un lavabo de la Tram Tower o des de la piscina municipal de Montjuïc, que durant els Jocs del 92 va acollir les competicions de salt de trampolí.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, als diaris. Repassem què diuen dels moviments del jutge Peinado, que envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Diario Punès, Joaquín Urías, titlla el cas de gairebé inquisitorial i plegat d'errors i disbarats jurídics.
Sí, és en un article que titula Palante con togas y a lo loco, i on argumenta que hi ha raons de sobres perquè gran part de la ciutadania sospiti que del que es tracta en realitat és d'intentar, diu, tombar el govern. Cataloga les proves d'inconsistents en tots els delictes i posa el focus en la instrucció. Un jutge amb tempos peculiars que sembla que obeeixi el desig de ferir la fama i reputació del president del govern en moviments més propis, diu, de la vendeta que de la justícia. Era d'esperar que l'actuació acabés amb uns focs artificials, afegeix Urías, a l'altura del personatge. En cap entra la idea que la dona del president del govern en exercici fugi per sorpresa a un país lluny, argumenta, i va encara més enllà. Una instrucció amb finalitat essencialment política, on els arguments jurídics tenen poc pes i desencadenen en una intromissió gravíssima en el poder executiu, perquè Begoña Gómez no podrà acompanyar, per exemple, el seu marit, president del govern, a actes internacionals on sigui convidada, i, per tant, evidenciarà visualment la imatge que Pedro Sánchez està sol. I acaba Urías. Tenim un problema amb la justícia, multitud de magistrats i magistrades entestats, com diu el títol, con togas y a lo loco, en una campanya de desprestigi contra la seva professió. Un problema sense solució, perquè qualsevol temptació de controlar els jutges des de fora ens apropa a l'autocràcia. Per tant, només queda esperar que hi hagi jutges més imparcials.
També hi diu la seva Lola García a La Vanguardia, un front judicial que crema i que anticipa configura una troca enredada que donarà molts ensurts d'aquí al dia de les eleccions.
Fa una comparativa entre el cas de Zapatero i el de Begoña Gómez, argumenta que el de Zapatero és molt perjudicial per als interessos electorals del PSOE, però el segon, el de la dona del president, no tant, perquè aquest segon permet al PSOE sembrar dubtes sobre alguns jutges i aprofitar algunes actuacions que qualifica de discutibles per qüestionar-les, doncs, en definitiva, totes. En tot cas, el front judicial no dona treva al president del govern, que intentarà centrar el discurs en l'aplicació de la llei d'amnistia i també en el debat dels pressupostos per allunyar-se alguna manera dels escàndols que esquitxen els socialistes. Però Junts no està per donar suport als pressupostos i la seva estratègia és marcar distàncies amb Sánchez. El PSOE, per tant, intentarà posar la política al centre del debat, encara que l'activitat judicial ho inundi tot, però, això sí, amb permís, acaba de les sorpreses que pugui oferir l'escenari internacional abans de plantar-nos ja el 2027.
El diari Ara, immersos en ple mundial, l'especialista en moda Sílvia Rosés fa una lectura sociològica dels estilismes que llueixen alguns dels equips.
I que deixen enrere el xandall i aposten per marques indumentàries de primer nivell, una estètica que té el seu màxim exponent en França. Ja ho vam veure, per exemple, al Mundial del 2018, i des d'aquell moment, doncs, aquests outfits dels jugadors han aixecat cada vegada més expectatives. De fet, si mirem encara més enrere, un dels primers professionals a trencar amb l'estètica xandall va ser David Beckham al Mundial del 98, quan va començar a encarnar una masculinitat vinculada a la moda i a la cultura de la celebritat. I aquest any, sense anar més lluny, Espanya ha deixat enrere per primera vegada el xandall per vestir de l'OEF, i la República Democràtica del Congo ha inclòs pell de lleopard als seus vestits de sastre per connectar amb un dels seus símbols nacionals. Però tornem a l'argument de França, que per mi és el més interessant d'aquest article. Els francesos, diu, han lluit algunes de les bosses més luxoses tradicionalment associades a les dones. Per exemple, Louis Vuitton Kipel de Condé. Una nova estètica que visibilitza un fet més profund profund, el quid de la qüestió, la cristal·lització d'una nova masculinitat encarnada per un dels seus principals valedors, el futbolista. Allò que en David Beckham despertava sospites durant els 90, avui s'exhibeix sense complexos.
En paral·lel a la disputa del Mundial de Futbol, atenció perquè el New York Times, Albert Postils, avui es fan ressò del Campionat Mundial d'Encantament de Cucs.
Se celebra cada any en els terrenys d'una escola de primària del nord-oest d'Anglaterra des del 1980. Gent d'arreu, inclús a fora del Regne Unit, se cita en aquest centre escolar per intentar traure la major quantitat de cucs a terra possibles i fer-los sortir a la superfície. Cada equip disposa d'un espai de 3 metres quadrats de gespa per desplegar els seus encants i té 30 minuts per atraure els màxims cucs possibles. Els participants porten una gran varietat d'estris per generar una melodia que capti l'atenció dels cucs. Hi ha qui porta xilòfons, qui balla claqué sobre un tros de fusta i trompetistes que toquen el tema d'Indiana Jones. En aquesta competició, no tot s'hi val, hi ha 18 regles publicades en 30 idiomes per la, atenció, Federació Internacional d'Encantadors de Cucs i Passatemps Afins. Entre les prohibicions, no es permet l'ús de líquids perquè l'aigua és un element que atrau aquests cucs a terra. Enguany, el guanyador ha tret 164 cucs a la superfície, una xifra, això sí, que queda lluny del rècord, 567, assolit l'any 2009.
Déu-n'hi-do.
Diaris esportius, Lamine Yamal, protagonista.
És la imatge de la portada de l'Esport, que titula Llestos per reaccionar, perquè la selecció espanyola necessita la victòria aquesta tarda contra l'Aràbia Saudita. A Mundo Deportivo, reacció amb Lamine. El faldó superior, menció per una altra blaugrana. Rafinha, una altra vegada cau. A Madrid també invoquen el crac de Rocafonda, fes màgia, l'insta a l'As, i el Marca opta per una portada més coral, guanyar o guanyar, acompanyat d'una foto amb nous jugadors de la selecció espanyola en un entrenament.
Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Per ser una nació sense estat. Us surten panses si passeu del delta cap a baix. Però quan comença el Mundial, aneu amb Espanya.
Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?
Mal.
Mal es... Mal es que no lo toca...
No lo toco. No lo toco. No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
Claro.
O sea, no lo tengo porque lo he dejado... En...
Claro, para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
Sí.
Ajá. No lo digo porque el inglés...
No, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
Hier à Versailles, Emmanuel Macron a dit à Donald Trump « Do you know who is the best French striker before Mbappé ?» Et Trump a dit « I don't know, I don't give a shit, Emmanuel. »
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui, el suplement...
De seguida al suplement obrim tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Mungilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Just després, avui cap a 11:15, la història al suplement d'Alexis Gardes. És el participant de la gran cita de 3CAT que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. Avui a 11:15 conversem pausadament amb l'Alexis. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia a través de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals, els GRAF, la unitat de bombers especialitzades en incendis forestals. Avui intentarem fer un retrat una mica diferent del Marc Castellnou a les portes d'aquesta temporada d'estiu. Evidentment, un dels bombers que més en sap de boscos i d'incendis a casa nostra, però avui també un recorregut amb ell a través de les cançons, de les nits de festa, de les nits tòrrides, de les nits d'insomni, de la millor nit de la seva vida. Avui, Marc Castellnou, el bomber, el suplement. Acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Caravent, el seu Demà ho deixo. Algunes propostes de concerts pel dia d'avui. Maria Jaume actua al Festival Músic Veu a l'Arbós. La mallorquina presenta el seu nou disc, San Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del país d'aquest any a l'organització Autisme en Futur, un concert que és avui a 7:45 del vespre. Les entrades costen 16 euros. Al Liceu, última oportunitat per veure La Noche de Fígaro. L'òpera de Mozart demostra que, rere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles, també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. En aquest cas, arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui, última funció, a les 6 de la tarda. Algunes entrades queden a partir de 180 euros. Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García, l'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar, homenatge que es pot endevinar pel títol a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel, un text de Victoria Spumberg protagonitzat per Júlia Barceló, Pel López i Pau Vinyals. Ens presenta tres personatges, una cambrera que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoi que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen en dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia, entrades a partir de 29 euros. Cinc minuts per les 9 del matí arriben els millors moments de la Renaixença.
El passeig amb la jazz comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhagen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
Sí, noi. Això sí que és maco. Sí. Això sí que ho tenim.
S'ha de conservar. Sí, sí. Coses maques s'han de conservar.
Tradició. Entre... Patrimoni.
Eh, que sempre ha fet pudor de pixum, això?
No
ho canviem. Quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona. Sí,
perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests. Surten borratxos dels llocs i es pixen a tot arreu.
Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer? Que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
O sobre.
Perquè busquen la intimitat.
Pixa't al mig del carrer, no, que no
perquè quan vas tan torrat també es pot poder-te repenjar una mica així.
Ja.
Que si vas al mig del carrer, hi ha perill de caure i fotre't a sobre els pixats.
Sí, sí, sí.
Hòstia, quan te sabies, eh?
Sí. Són molts anys de ser jove.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Anys i anys!
Ho veus?
Okay.
L'anys i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tan nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
Avui el Tot Gira Mundial.
A les 6 de la tarda, segon partit de la selecció espanyola als Estats Units. Espanya, Aràbia Saudita.
Seguirem el partit amb Sònia Gelmà, Ricard Torquemada, Mireia Vera, Francesc Ripoll i els personatges dels Minuts Escombraria.
També repassarem tota l'actualitat del Mundial i refrescarem tot el que ha passat a la jornada la matinada passada.
També viurem la ressaca de la cursa de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, l'última etapa de la Volta Femenina, i farem tertúlia bàsquet de la final ACB amb Carme Lloberes i Joan Creus.
El Mundial, el tot gira.
Avui de 4 a 9, amb David Clopés.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
El divan, el valor de la conversa.
Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.